Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dijous 9 de maig del 2019, dia de Sant Geronci i dia d'Europa. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Europa ha servit d'alguna cosa? Ha tingut sentit la Unió Europea? Home, sí, i tant que ha servit. Però, com tot, té mancances. Mancances humanitàries, com la tragèdia de les migracions i els morts al Mediterrani. Econòmica, quan no ha pogut, no ha sapigut o no ha volgut posar solucions sobre la taula pel que fa a les crisis dels seus membres. De memòria i de drets, quan hi ha una escalada de forces d'extrema dreta. I malgrat tot, sembla que Europa, la vella Europa, mira cap a un altre costat. Per això, en el seu dia, ens hem de plantejar més que mai on ets, Europa.
A primera hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector i de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Ben segur que més d'un de nosaltres alguna vegada ens hem sentit increpats per una paraula dita amb la intenció de fer-nos mal i aconseguir el seu objectiu, molestar-nos i portar-nos a una discussió. En aquesta situació podem descobrir la força que pot arribar a tenir un somriure. Deixa l'altra persona descol·locada i desapareix l'agressivitat que pogués estar en l'ambient. Fa ben certa la dita que dos no es barallen si un no vol.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8:02, aquest dijous parlarem de les darreres jornades al judici del procés que té lloc al Tribunal Suprem. Ens en farà el comentari d'actualitat Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial. Un dia, però, en el que, evidentment, havíem de parlar d'Europa, dels seus objectius i dels seus reptes. Ho farem amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. És dijous i, per tant, cap a 9:15 ens visita en aquest estudi Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, per portar-nos les novetats del darrer número del setmanari. I a partir de les 9, no es perdin una nova edició de Plusvàlua Dones. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i amb l'equip humà que fa possible aquest programa, amb Toni Huguet a les tecles del so, amb David García i Ferran Capdevila a la producció, amb Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi, com sempre, Mercè Rà, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Què tal, Joan? Molt bon dia a tothom.
Tottenham bé, eh?
Sí, mira. Que consti, que consti, que li vaig escriure un WhatsApp al Joan quan veia que estava a l'Ajax ja guanyant, que anava per 0-2... per 2-0, perdoneu, sí? I li vaig dir, mira, que és que està guanyant l'Ajax, Joan. I quan t'ho vaig dir, el Tottenham va agafar aquesta revolució, no?, i va capgirar el resultat. És que és... Demana'm el que vulguis, que jo et dic que... O sigui, el que tu vulguis, jo t'ho diré al contrari i ho aconseguiràs. Sí o no? T'ha quedat clar?
Que ho fas complicat, eh? Després et preguntaré per al resultat de la final de la Champions. Va, de moment comencem.
Vinga.
Doncs comencem, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que la candidatura de Miquel Iceta per a president del Senat, ara per ara, no està assegurada.
No, Joan, perquè el primer secretari del PSC pugui ser designat senador autonòmic i així optar la presidència de la Cambra Alta Espanyola, que es votarà, per cert, el proper 21 de maig, primer ha d'obtenir una majoria simple del Parlament català. L'actual equilibri de forces fa que la seva designació depengui dels vots dels partits independentistes. De moment, Esquerra s'ha mostrat molesta perquè per les formes i ha avisat que no hi donaria suport, mentre que Junts per Catalunya no ha aclarit quina seria la seva posició en la votació, que tindrà lloc finalment dimecres que ve. Però en declaracions a la premsa han volgut criticar el paper d'Iceta i del Senat en l'aplicació del 155. En tot cas, ni Ciutadans ni PP garanteixen tampoc a hores d'ara el seu suport, i de fet el president dels Populars a Madrid, Pablo Casado, ja ha dit que veu preocupant que sigui Iceta el president de la Cambra Alta, que podria aplicar l'article 155.
Presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente, me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez. No estamos a favor del apaciguamiento tampoco en el Senado. pensamos que la línia no és dar concessions a los independentistes.
Hem de dir que així, doncs, els propers dies seran claus per veure si Iceta aconsegueix els suports necessaris per superar la votació i assumir l'encàrrec de Pedro Sánchez.
Ho ha dit ella, eh? No estamos a favor de l'apaciguamiento. També així es fa política al segle XXI. Ciutadans i Partit Popular impugnen davant del Tribunal Constitucional la resposta a la sentència dels tribunals madrilenys que aixecaven el veto de la Junta Electoral Central a Puigdemont, a Comín i a Ponsatí.
Partit Popular ha complert amb el seu anunci i ha presentat un recurs d'empara contra les candidatures de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees del proper 26. I el termini acabava aquesta passada mitjanit i, segons la formació, l'escrit s'ha registrat poc minuts abans d'expirar aquest termini, hores abans. Però, Joan, Ciutadans també ha presentat el seu respectiu recurs.
I Alfredo Pérez Rubalcaba es troba greu, però fora de perill després de patir un ictus.
Sí, l'exsecretari general del PSOE i antic ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va ingressar ahir la tarda en estat greu a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, a la Comunitat de Madrid, després de patir un ictus. L'hospital ha comunicat en aquest moment que el seu estat és greu a l'espera de l'evolució que faci en les properes 72 hores. Recordem que l'exvicepresident del govern espanyol i exsecretari general del PSOE havia deixat la política i es dedicava a la docència universitària.
Fins dilluns, Manuel Marchena no decidirà si demana permís a les Corts per seguir amb el judici contra el procés.
A més, també deixa per la setmana que ve si deixen llibertat a Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i Romeva perquè puguin exercir de parlamentaris amb tots els seus drets. No hi ha precedents, per tant, Joan, s'ho han de mirar tot fil per randa. Avui, nova jornada del judici amb declaracions de votants de l'1 d'octubre. Ahir també va declarar el director del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, que va explicar que el govern espanyol en el seu moment no va demanar d'inici els permisos per poder entrar al Port de Barcelona.
El correo electrónico me llegó a través de puertos del Estado por parte del coronel Pérez de los Cobos, en el cual argumentaba, explicaba en ese correo electrónico que el barco había sido fletado por el Estado español y en ese caso yo inmediatamente autoricé la entrada.
I canviem de qüestió. La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, s'ha acomiadat del Parlament de Catalunya amb una esbroncada amb el president de la Generalitat, en Quim Torra.
Sí, l'últim cos a cos, entre tots dos, Joan, no ha decebut a ningú. Torra li ha retret no haver fet res en el seu pas per la Cambra Catalana i Arrimadas, per la seva banda, li ha preguntat si espera ser el company de pis de Puigdemont a la Casa dels Fugats, diu, de Waterloo. Escoltem, si et sembla, a aquest resultat.
Lo que también han hecho en este año, desobedecer a los tribunales. Y yo solo le digo una cosa, señor Torra, se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia.
Si en aquest silenci, senyora Arrimadas, doncs aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament, el no res. El no res.
El duel dialèctic entre Torra i la cap de l'oposició que passarà el relleu a Carlos Carrizosa.
Doncs sí, ha monopolitzat l'últim ple dels diputats que han estat elegits a Madrid. La líder de Ciutadans s'ha acomiadat però avui del Parlament per marxar com a diputada al Congrés dels Diputats.
La llista independentista arrasa les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona.
La candidatura Eines de País, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana, obté 32 dels 40 llocs que es trien per sufragi directe a l'espera del recompte definitiu. La cara visible d'aquesta llista és Joan Canadell, un dels impulsors del Centre Català de Negocis.
I localitzen en vida Natàlia Sánchez, l'estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona, desapareguda fa 6 dies a París.
Sí, la família de Natàlia Sánchez ha demanat temps, però per la seva intimitat i per recuperar la calma.
I en plenada religió, el papa Francesc anima l'Audiència General a ser evangelitzadors, apassionats i creatius.
Durant l'Audiència General d'ahir, el papa Francesc va assegurar que també avui es necessiten evangelitzadors amb aquest tarannà, que siguin apassionats i també creatius, perquè l'Evangeli, diu, arribi a qui encara no el coneixen i pugui irrigar de nou les terres on les antigues arrels cristianes s'han assecat. Recordem que tota la informació al voltant del món del papa Francesc la trobareu al diari del papa Ignasi Miranda cada tarda aquí a Ràdio Estel.
I obrim plena d'esports, el Tottenham jugarà la primera final de la Champions de la seva història.
Doncs sí, el conjunt holandès, Joan, s'ha avançat a la primera part amb els gols de De Ligt i Ziyech. A la represa, Lucas Moura ha fet el miracle contra un Ajax que ha pagat cruelment el seu futbol atrevit. El resultat final, per tant, ha quedat de 2-3.
Vuit i gairebé 10 minuts, és l'hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan. La jornada d'avui comença encara amb vents bastant forts a les comarques del sud de Catalunya, comarques de Tarragona. Un vent que aquestes últimes hores ha sobrepassat els 50 km per hora i que és el culpable que ahir alguns punts de l'interior de Tarragona s'arribés a màximes de fins a 29 graus. Les temperatures d'avui baixaran en general arreu de Catalunya. El descens serà més important, evidentment, a les comarques del sud, però vaja, cap a migdia, ambient agradable, màximes al voltant dels 20-22 graus, tot i que a Ponent i al sud encara podríem arribar als 24 o 25 graus. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem cada vegada de més clarianes. Tot i que de cara a la tarda, a les comarques del Pirineu, augmentarà més la nuvolositat i no descartem algun ruixat de caràcter aïllat, però serien fenòmens puntuals i poc destacables. La previsió per demà ens anuncia un augment de la nuvolositat a tot Catalunya. Aquests núvols, a partir de migdia i primeres hores de la tarda, duraran ruixats cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda s'extendrien cap a les comarques de l'interior, comarques de Girona, i a última hora de demà divendres, i també durant la matinada de divendres i dissabte, els ruixats poden afectar qualsevol indret del país. Això ens faria començar dissabte amb nuvolositat entre variable i abundant, amb alguns ruixats poc importants cap al nord, cada vegada més clarianes, i diumenge l'ambient seria una mica més assolellat, però ja diem que al nord es mantindria aquesta nuvolositat. Les temperatures, com dèiem, avui baixen una mica, pugen un pèl de cara demà i també de cara dissabte, per baixar novament a partir de diumenge.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Miralles. Ara el que fem és connectar amb el RAC per saber a hores ara com se circula per les carreteres catalanes. Des d'allà ens informa Bernat Martínez. Què tal? Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora ja s'observen les retencions habituals a la corona de Barcelona. A l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà en sentit sud, a l'A58 entre Montcada i Ripollet en direcció Terrassa i a Sant Quirze en sentit Barcelona, i també circula amb densitat a la B23 amb retencions en els dos sentits de la marxa. Podem observar també les dificultats per accedir a la capital catalana des de l'A31 pel Prat de Llobregat i des de l'A32 per Sant Boi, i també s'observen ara retencions a l'AP7 a Barberà en sentit Girona. A l'A16 dificultats a Rubí en el sentit sud i d'entrada a la ciutat a través dels túnels de Vall Llidrera. També s'observen les dificultats habituals en els trams de la C-17, la C-59 i la C-60, a la zona del Vallès, i per acabar, retencions ara a aquesta hora a les dues rondes que afecten els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia, Bernat. Doncs vinga, ara el que fem és connectar amb Transmet per saber l'estat del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des d'allà ens informa Rosa Avis. Bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, si ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, advertir als usuaris que el personal de metro ha convocat aturades parcials per demà divendres de 6 a 10 del matí, de 4 a 8 de la tarda i de 4:45 de 10 a 4:45 de 12 de la nit. Els mínims, 40% del servei de metro en hora punta i 20% en hora vall. S'esperen afectacions importants. Recomanem, busqueu mitjans alternatius de transport. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
I aquesta hora, 8:12, gràcies, Rosa Avis. El que fem és un repàs pel quiosc. Què ens diuen les portades dels principals diaris? Doncs comencem amb la portada del Periódico, que titula així la seva portada principal. Iceta presidirà el Senat i obre la successió al PSC. Esquerra i Junts per Catalunya demoren, però aquesta decisió, com us hem explicat en l'informatiu al Parlament, una decisió que el PSC volia que es votés avui mateix, però tot i així es traslladarà el proper dilluns. També en aquesta portada del Periódico llegim avui: a Estats Units i Iran apugen la tensió amb noves amenaces. Trump planteja més sancions. Rouhani dona 60 dies a la Unió Europea per rebre garanties del pacte nuclear abans de deslligar-se'n. Hem de dir també que el diari El País titula en la seva portada: Miquel Iceta opta a presidir el Senat com a gest cap a Catalunya. I també en aquest Dia d'Europa, la portada del País titula així: el projecte europeu es juga al seu futur a les urnes. La Vanguardia es fa ressò d'aquest naixement. Enric i Meghan de Sussex van presentar ahir el seu fill, Archie Harrison, amb Windsor, a la reina Elisabet II i el príncep Felip, i amb aquesta foto, amb aquesta fotografia, amb aquesta imatge comentada, doncs, del nou net de la reina d'Anglaterra. Destaquem altres portades d'altres diaris, com per exemple el Punt Avui, que diu, a títol així, amb majúscules, de ple dret, la raó: als diputats a la presó reclamen la llibertat per exercir tots els seus drets com electes i el permís, defensen que tenen immunitat i ara cal autorització del Congrés per seguir jutjant-los. També a la portada d'aquest diari, al Punt Avui, el PSOE vol Iceta al Senat. I per acabar aquest repàs, el diari Ara: l'independentisme condiciona l'elecció d'Iceta al Senat. I també es fa ressò d'Anna de Jaume Plensa entra a l'atri de Montserrat. Diu així: seguim el viatge i muntatge de la gran escultura que realitza l'artista per l'abadia benedictina, des del seu taller a Sant Feliu de Llobregat i fins l'atri del monestir, on es podrà veure a partir de demà.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Quart de nou del matí, com ja saben, cap a aquesta hora el que fem habitualment els dijous és aquest comentari de l'actualitat que ens ajuda a esclarir tots els dubtes en clau judicial, des d'Àgora Judicial, mai millor dit, aquesta associació de jutges, Maria Josep Felip, ella és magistrada de la secció 22 penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'aquesta associació de jutges. Què tal? Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. És Maria Josep Feliu.
Maria Josep Feliu, disculpi, Maria Josep. Fem una cosa, comencem. Comencem bé, si li sembla, Maria Josep. I el que fem és que volem... També feu com una recopilació, no?, d'aquestes ordres o suggerències del Tribunal Suprem al jutjat contenciós administratiu que hi ha hagut aquests dies en relació a aquestes decisions de la Junta Electoral Central en què aquests afegitons, no?, que es fan des del Tribunal Suprem. Com ho veu vostè, sí, sí, això? Com ho valoren des d'Àgora Judicial?
Bueno, pues la veritat és que no massa bé. O sigui, és evident i és molt clar que el Tribunal Superior, si és competent, resol, i si no és competent, no hauria, o no pot, podríem dir-ho quasi així, donar instruccions al Tribunal Inferior, que es considera competent amb la forma en què ha de resoldre. El que passa és que sembla que en aquest procediment, en aquest tipus de procediments en què intervé totes aquestes qüestions del procés, les normes processals acaben sent una miqueta, superades. Mm. I aleshores jo suposo que amb finalitats de que no hi haguessin resolucions contradictòries entre els diferents jutjats, també ho he de dir, perquè no era un sol jutjat el que resolia, sinó que eren diversos, o com a mínim dos, doncs el Tribunal Suprem va assentar una base, i és que eren elegibles, no? A partir d'aquí ja la resolució era molt fàcil, vull dir, era dir, doncs, si són elegibles, doncs ja no hi ha res a discutir, no? Però és evident que un Tribunal Superior mai pot donar instruccions a l'inferior de com ha de resoldre. I de fet, una mica la resolució ja es veu, eh? Vull dir que sí, almenys una d'elles ve a dir, bueno, perquè hem de resoldre nosaltres si ja han resolt vostès, no?
Clar.
És una miqueta així. Vull dir, si no ets competent, però ja resols, doncs ja resols. Ja assumeix la resolució, no?
Exacte.
No cal que li tornis a enviar a l'inferior i li diguis, miri, sí, ho ha de resoldre vostè perquè és competent, però a més ho ha de resoldre així. Home, no és... Aviam, això entre els tribunals, la veritat és que no es fa mai.
No es fa mai, no? Que un ordre superior, diguéssim, orienti, no?
Bueno, no orienti, és que bàsicament més que orientar li va dir claríssimament.
Clar. Vull
dir que no, 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 això no es fa mai, no, mai. Mai.
Maria Josep, avui també ens agradaria que ens pogués donar més claus per entendre aquesta incidència en el judici del procés de la condició de diputats d'alguns imputats. Què passarà?
Sí.
Què decidirà? Marxant, això no ho sabem, però quina valoració en fa vostè?
Jo la valoració la veig realment molt complexa, eh? Fins i tot m'ho he estat mirant, i si ens fixem en els articulistes i processalistes que han fet algun comentari, que n'hi ha molts que no han dit ni res, perquè suposo que prefereixen no dir res perquè no està massa clar, aleshores, bueno, pues, n'he llegit pues, dos que diuen que s'haurà de demanar el suplicatori i un que diu que no s'haurà de demanar el suplicatori, però, aviam, seguint el text exacte de la llei, planteja els seus dubtes de si no s'ha de demanar, o sigui, de que és possible que diguessis, bueno, literalment la llei, l'article 751 sembla que és, de la llei d'enjudiciament criminal, doncs dona la sensació, juntament amb els següents, dona la sensació de que sí que s'hauria de demanar, ¿vale? Perquè hi ha un, en todo caso, que sembla que ho obligaria. Però jo d'entrada, sense mirar-m'ho també, vaig pensar que no era lògic que, estant en fase de judici oral, es hagués de demanar aquest suplicatori. Sí, preferim només el tema del suplicatori, no el tema de deixar-los anar al Congrés dels Diputats, a la sessió constitutiva i tot això.
Vale.
Per tant, jo crec que s'ha plantejat i veurem per on es decanta el Tribunal Suprem. Jo crec que no, és molt difícil dir per on anirà, perquè a més és un supòsit que ahir un dels advocats deia que no n'hi havia cap. O sigui, no hi ha cap precedent d'una situació d'aquestes. O sigui, sí que hi ha precedents en què estaven en fase d'instrucció, no en fase de judici oral. Clar, la fase d'instrucció
Llavors sí que és molt fàcil perquè es para. Però estem a la fase de judici oral i aquí la cosa sembla més complicada. Tot i així, penso que pel tribunal és un tema molt complex. Vull dir que no, que per ells no serà fàcil, crec jo, de resoldre. Que no és un tema fàcil ni un tema que tingui una solució que diguis, mira, per aquí i ja està,
Clar, d'aquesta manera, sí. És difícil perquè com de moment encara no havia passat mai, doncs ho hauran de mirar fil per randa el que decideixin.
Si la llei no és clara, llei no és clara, potser ni cap a un cantó ni cap a l'altre. I potser hauria de dir que el literal de la llei, si es decanta cap a alguna banda, és en per què s'hauria de fer.
Clar.
Jo crec que la complicació és important i potser per això el president està com una mica alterat.
Avui estem repassant aquestes claus per entendre millor tot el que està donant de si el judici del procés a Madrid davant del Tribunal Suprem, i ho fem amb Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre de l'Associació de Jutges Àgora Judicial. Abans d'acomiadar-la, també ens agradaria avui que ens parlés d'aquestes ingerències recriminacions de Marchena en l'estratègia de defensa, que vam escoltar, diria que era a principis d'aquesta setmana, cap a Marina Roig.
Bueno, jo crec que el del tema de Marina Roig, i penso, crec que com a molta gent, va ser un error. Està clar que el document al qual ella feia referència és un document que està incorporat a la causa, i a més ella li va repetir dos o tres vegades de que això sortia a l'escrit d'acusació. ¿Vale? Aleshores, jo crec que un tribunal, un president d'un tribunal, no pot negar a un advocat fer preguntes sobre un document que està a la causa incorporat com a prova documental i admesa pel tribunal com a prova documental i que, a més, surt a l'escrit de qualificació, a l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal. Per tant, jo crec que aquí, la veritat, tinc que dir que jo crec que li pia d'haver deixat fer les preguntes. I, de fet, des de molts foros s'ha dit que havia sigut una clamorosa situació que impensable, en el sentit que no vaig entendre. I després el que em va semblar sobrer, absolutament sobrer, i que crec que no correspon, és fer comentaris sobre la defensa que portava. O sigui, erren la defensa.
Clar, aquesta estratègia, no? Un jutge no pot recriminar.
Tu li pots dir que la pregunta és impertinent i a sobre intentar no equivocar-te amb la pertinència o no pertinència. Home, jo entenc que dirigir aquest judici és complicat.
És complicat, sí.
És molt complicat, però pots equivocar un nom la pertinència, però el sobre de tot va ser el de errar la defensa i si ha fet este planteamiento s'equivoca, no sé què més li va dir. Aviam, això el tribunal, evidentment, és una cosa que no ha de dir, per això que vull dir, però realment callar-s'ho absolutament. No toca. I després ahir em sembla que va ser amb una altra advocada, que no recordo el nom, que li va denegar una pregunta, i després, al final de tot, quan ja havien preguntat tots, després li va dir que fes la pregunta. O sigui, li va denegar la pregunta
I després?
L'advocada va protestar, fer una protesta, però ell es va mantenir amb la denegació de la pregunta, no? O no li va deixar continuar. Era l'interrogatori sobre el tema de Calella, dels guàrdies civils que estaven a l'hotel.
Correcte.
I llavors, al final, quan ja havien interrogat tots, el president es va dirigir amb l'advocada i li va dir que podia fer la pregunta. Aquí ell suposo que es va donar compte de que s'havia equivocat, i a més es va donar compte, o el van advertir, de que amb els guàrdies civils, perquè li deia que no podia preguntar sobre allò perquè allò no tenia res a veure amb els fets. I l'advocada li deia que sí, perquè els guàrdies civils havien declarat sobre allò, o no sé. I llavors, al final, ell va acceptar que fes la pregunta rectificant, perquè suposo que algú va advertir que era veritat que amb els guàrdies civils se'ls va deixar declarar sobre l'incident que hi va haver-hi a l'hotel. I llavors, clar, si has deixat declarar els testimonis de l'acusació sobre això, has de deixar declarar els testimonis de la defensa sobre el mateix fet.
Clar.
Això és més que evident.
Magistrada, avui també, ja per acabar, breument, aquestes protestes que escoltem per part de les defenses, fins a quin punt serveixen? Queden també, suposo, a l'acte?
Queden a l'acte perquè queda gravat.
Clar.
I les protestes serveixen després efectes de recurs. I els hi serviran efectes de, suposo, si s'ha d'anar, que suposo que s'haurà de fer, al Tribunal Europeu. Tot el que ells hagin fet protestes, pels motius que siguin, doncs servirà per dir, miri, ja vaig protestar aquí perquè aquí ja se'm va vulnerat el dret, ja vaig fer una protesta aquí perquè se'm va vulnerat el dret. Vull dir, aquestes protestes bàsicament serveixen per això. El que passa que en aquest cas estem en un judici que, com que fa el judici el Tribunal Suprem, el tema de recursos està molt limitat, perquè podem anar al Constitucional i s'ha acabat.
Ja queda poc camí.
Clar, queda poc camí. Quan queda molt més camí, perquè el judici es fa a l'Audiència Provincial i es forma una protesta o es fa amb un penal i després ve l'Audiència Provincial, doncs, bueno, això es té en compte, volent dir que en aquell moment tu no has estat d'acord i ho fan efectes de recurs. Moltes vegades hi ha advocats que ja ho diuen, i qui no ho diuen, però els advocats amb judicis més, de més importància moltes vegades diuen protesto efectes de recurs.
D'acord.
Perquè ho farà constant el recurs. Pues això és la protesta.
Moltíssimes gràcies, Maria Josepa Feliu, vale, magistrada de la secció 22 de lo penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre d'Àgora Judicial. Gràcies i que tingui bon dia.
Gràcies a vosaltres, igualment.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
26 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Mercè, gràcies a la magistrada també, que ens explica també tots aquests intríngulis que passen al judici. Nosaltres que seguim amb bona música, un dia com avui, el Dia d'Europa, més que mai tots ens necessitem a tots. Llàstima que ens ho haguessin de dir des de Chicago. O gràcies a Déu, perquè fèiem així de bé la música. Blue Brothers, Everybody Needs Somebody.
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 8:45 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar avui el dia. Com sempre, ens ho respon i ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Tenim avui Sant Gregori de Berrueza, força venerat a l'Aragó i que els nostres avis consideraven com un advocat per les picades i mossegades d'animals dolents, especialment dels insectes. I afegirem un parell de sants més, Sant Hermes, confessor, i Sant Nicolau Albergati, cartoixà, i, a més, dues santes, Santa Caterina de Bolonya, que visqué a aquesta ciutat italiana, i Santa Casilda. Sobre Santa Casilda, hem de dir que era filla del rei Moro de Toledo, així que en temps del rei Ferran I de Castella, allà pel segle XI, cap a l'any 1050, i que practicava la caritat amb els captius cristians, portant-los menjar d'amagat i atenuant els seus patiments. El seu pare la va descobrir i la va martiritzar fins a la mort.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Tres minuts que passen de 8:45 del matí, hora d'obrir la plana d'agenda, i és que 8:11 del matí comença la taula rodona Centres de Culte a Tarragona, Mercè.
Sí, s'emmarca, Joan, dintre del cicle de taula rodona sobre diàleg interreligiós. És aquesta sessió sobre centres de culte, gestió de l'espai públic, i participaran, entre d'altres, Enric Vendrell, exdirector de General d'Afers Religiosos de la Generalitat, i organitza des del cap del doctor Joan Vilaplana.
A les 7 de la tarda comença la conferència El sentit cristià del compromís amb Lluís Font al Palau Macaya.
Doncs sí, hem de dir que ell és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Ciències de l'Educació per la mateixa universitat. Lluís Font és professor titular de la Universitat Ramon Llull a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, on imparteix l'assignatura d'Història del Pensament Contemporani i un seminari de Relacions Internacionals. Font ens parlarà avui del sentit cristià del compromís dintre del cicle de conferències sobre el compromís que organitza la Fundació Joan Maragall. Ho recordem, a les 7 de la tarda del Palau Macaya, que es troba al passeig de Sant Joan, número 108 de Barcelona.
Vaja, es deixava amunt. Culpa meva, eh? Culpa meva.
No, culpa meva, culpa meva.
No, tonti, culpa meva. Aquestes coses que passen a la ràdio. I a Lleida, poesia i punt, va.
Vinga, va, i punt, mai millor dit. A la Biblioteca Pública de Lleida, a les 7 de la tarda, comença el recital de poemes d'autors d'ara i sempre, a càrrec de Gina Raimat, David Velasco, Rapsodes i Laura González, al piano. La Biblioteca Pública de Lleida es troba a la Rambla d'Aragó, número 10.
I ara sí, xarxes. Què hi bulla la xarxa en aquests moments?
Mira, doncs, en aquests moments, i ja fa unes hores, Joan, només saber-se l'ingrés d'Alfredo Pérez Rubalcaba, tant el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com també al seu partit, el PSOE, li van enviar missatges desitjant-li una ràpida recuperació. Pedro Sánchez piulava: pendientes de la evolución de nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba, mi cariño y el de todos los socialistas para él y para su familia, y els millors desitjos per la seva recuperació. Des del PSOE, aquest tuit oficial: tota la força i l'ànim de la família socialista al nostre estimat company Alfredo Pérez Rubalcaba, també a la seva dona Pilar i a la seva família. Alfredo, deseamos tu pronta recuperación. Estem amb tu.
Déu-n'hi-do. Mercè, a veure si saps què ha escrit aquest tuit. Diu així: per cert, la directiva no volia convocar eleccions aquest estiu, doncs que ho faci. Estic disposada a presentar-me i qui vulgui recuperar el model de club per tornar a aconseguir la glòria per fer història, si ho vol, em podrà votar. Visca el Barça.
El loro.
Que no estem tan mal.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three,
el País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si ho vols, ho tens.
Torna al finançament 0-0 per a les teves compres amb la targeta El Corte Inglés.
Zero despesa, zero interessos, TAI 0.
Amb les facilitats del nostre servei exclusiu, carta de compra per recollir-ho i abonar-ho tot de cop i a un únic lloc.
Des del 9 fins al 15 de maig a Hipercor i El Corte Inglés.
Finançament ofert per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al centre comercial.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre la protecció de les dades personals, drets, deures i sancions. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Doncs avui, dia d'Europa, un dia en el que evidentment havíem de parlar d'això, d'Europa, dels seus objectius i dels seus reptes. Ho fem aquesta hora amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Suposo que avui toca fer una mica de balanç del que ha estat Europa des de la seva creació com a Unió, eh? Quins són els principals objectius que ha aconseguit des de la seva creació?
Si parlem d'objectius, són molts i grans. A vegades tenim tendència a veure molt al present i veiem els problemes d'avui i els possibles de demà i ens fa perdre de vista tot el que s'ha aconseguit des d'aquella confrontació que hi va haver entre els estats europeus, aquelles dues guerres mundials, que vaig molt enrere, però després neix el que ara és la Unió Europea i resulta que estem amb un escenari de 28, potser 27, diguem, estats, amb 500 milions de persones, amb unes llibertats contrastades per les persones, per les empreses, per diguem, tot plegat, i que mantenim un estat del benestar que les altres àrees del planeta doncs, ni el somien. No? Podria seguir amb totes aquestes apostes en l'entorn de la llibertat i també de la seguretat dels ciutadans europeus, i això és el que s'ha aconseguit amb la Unió Europea, i a més s'ha aconseguit amb unes circumstàncies que no passen quan es produeixen, diguem, unions o es va cap a unió de diferents estats, que és en pau. evidentment amb conflictes, amb consens i tal, però sobretot amb pau, no?, i preservant el que nosaltres entenem per democràcia. Després, evidentment, hi ha moltes consideracions que també segurament farem en aquesta entrevista, però l'aposta bona del que ha sigut la Unió Europea està clara i és la que acabo de dir.
Doncs entrem en algunes d'aquestes consideracions que vostè feia esment. Per exemple, allò de l'Europa dels Estats, d'una cosa similar a uns Estats Units a l'Europea, ha quedat en un vell somni?
Això és una qüestió difícil, perquè quan parlem d'Europa de l'Estat tenim tendència també a pensar en els Estats Units. Hem de pensar que els Estats Units és relativament nou, no? Estem parlant de fa 200 anys, que es va aconseguir, diguéssim, amb una guerra, i Europa té una tradició històrica llarga i llarga, i ara tampoc ens aturarem a parlar-ne, no? Però hi ha molta idiosincràsia diferent i, per tant, hi ha aquesta voluntat d'unir-se, i és evident, però que és important preservar també la identitat i la diversitat, i això fa que quan s'arriba a punts que poden afectar, podríem dir, el moll de l'os de l'essència de les diferències que hi ha entre Europa i de la pròpia, fins i tot a vegades, doncs, poder dels estats, costi anar cap a aquesta idea d'estats d'Europa, que potser l'haurem d'entendre més com una voluntat d'anar junts, encara que aquesta idea de fer un estat federal europeu a la manera d'entendre com són els estats avui en dia no està aquí a la cantonada, ni molt menys.
El que sí que és un dels problemes que ha d'afrontar Europa els darrers anys és la migració. De fet, alguns dels països amb més acollida han virat cap a l'extrema dreta i d'altres sembla que miren cap a un altre costat. Quina n'és la possible solució tot plegat?
Mira, faré una mica de publicitat de l'entitat que represento, que és el Consell Català del Moviment Europeu. Cada any fem una declaració, que en diem Declaració del Dia d'Europa. Avui la presentem, diguem, oficialment, perquè és el dia 9. Aquesta declaració, normalment, parlem de com volem que sigui Europa, no? I un dels punts centrals d'aquesta declaració és la gestió de la immigració i dels refugiats, perquè és evident que aquests últims anys, doncs, això ha fet hasta fins i tot mal en el projecte europeu. Jo, la meva manera de veure-ho és que el primer que s'hauria de fer és que aquesta gestió fos, diguem, comunitària, que es portés des de Brussel·les. Què vol dir això? Que la política de gestió de la immigració i de tot l'àmbit dels refugiats no estés en mans, com està ara encara que molta gent no s'ho cregui així o no ho pensi, que està en mans de cada estat, sinó que fos una política comunitària. Això tindria molta més avantatge per poder gestionar-ho des d'una manera més global. Hem d'entendre també que la Unió Europea, que amb aquesta vessant històrica que he comentat abans, és molt diversa i té molt, diguem-ho així, d'interessos i situacions diferents. I, per exemple, el que els hi pot interessar en els estats del nòrdics, com Letònia o Estònia, per exemple, els hi preocupa la proximitat de Rússia i altres coses, i no els hi preocupa, per exemple, que ens preocupa a nosaltres, la immigració d'Àfrica, per dir-ho així, i a nosaltres ens preocupa relativament el que pugui passar allà. Per tant, també és difícil, entenc que és difícil fer una política d'immigració comuna. Dit això, també és una cosa que s'ha d'afrontar clarament, perquè la crisi ha saltat a la mala gestió amb els refugiats, que no arriba ni al 0,5% de la població d'Europa. Però el que pot venir en el futur és molt més gran, perquè les previsions d'increment demogràfic de l'Àfrica són unes xifres, doncs, que vol dir que en pocs anys hi haurà 2.000 milions de persones i 800 milions seran joves de menys de 20 anys. I aquesta gent, si no tenen sortida en els seus països, òbviament la gent es mou i se'n va. I on anirà? Doncs anirà vinguent a Europa. Per tant, s'han de trobar postures comunes de gestió de la immigració i sobretot doncs, també postures econòmiques per que la gent no hagi de marxar necessàriament dels seus països per poder viure.
Ens queda re un minutet, senyor Ferrer, però abans no volia acomiadar-lo sense preguntar-li, perquè les tenim aquí al costat, les eleccions europees. Quina és la feina del Parlament Europeu, així, dit ràpid i abastament, eh? Per què el ciutadà s'hi ha de sentir representat o què ha de fer el Parlament Europeu perquè s'hi senti?
Mira, el Parlament Europeu és una instància la més democràtica, diguem, de sufragi universal directe que hi ha a la Unió Europea i té una importància cabdal, perquè legisla, juntament amb el Consell de Ministres, les normes que es fan. i d'aquestes normes que emanen de l'àmbit comunitari, finalment, amb un 80% més o menys, acaben fent, seguint les normes que afecten en els ciutadans dels diferents estats. Per tant, la tendència política o orientació política que surti del Parlament Europeu té incidència amb la línia que després tindran les normes que es faran. Per tant, és molt important que cada un prengui consciència de que és important anar a votar, i a la meva manera de veure, vol dir que en plan, diguem, particular això, és important que es voti per partits democràtics i europeistes, que són els que creuen, diguem, amb la diversitat i transversalitat de cada un d'ells, amb anar junts amb la diversitat. Però és molt important que s'hi vagi. La ciutadania ha d'agafar consciència de que les eleccions al Parlament Europeu són tan o més importants que les locals, o les nacionals o les estatals.
Queda clar. Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui, en Dia d'Europa. Per tant, moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres.
I la propera.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I repassem aquesta hora quan passa un minut de 3:15 del matí les promocions que hi podem trobar al nostre web, Mercè.
Doncs sí, perquè Ràdio Estel et convida a disfrutar, gaudir amb el millor jazz de la nova Jazz Cava de Terrassa. Et convidem a una sèrie de concerts de la programació estable de la nova Jazz Cava, que és de fer doncs, entrar a www.radioestel.cat i allà veure el concert que t'agradaria anar-hi i el dia assenyalat. Per exemple, per aquesta setmana, per aquest mateix divendres 10 de maig, a 10:15 de la nit, a la nova Jazz Cava, et portem a veure Erwin Serutons Gospel Jazz Organ Trio. Joan, tenim 3 entrades doble per aquest concert. Què et sembla?
Déu-n'hi-do, espectacular, però a més tenim més concerts, eh?
Doncs sí, et portem brutals. També al Polo Music Festival, que et porta a veure Miguel Poveda i també a Luz Casal. Són aquestes entrades que disposem directament des de www.radioestel.cat i l'únic que has de fer, com dèiem, doncs és entrar al nostre portal.
Escolta'm, jo de tu no m'ho perdria. Miguel Poveda i Luz Casal, dos dels grans noms de la música d'aquest país. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Carme Munté.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Si et vas perdre aquest moment.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest?
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta, un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ja ho sabeu que si els dijous la veu de Ràdio Estel ens diu que Carme Munté en aquest estudi, és que hi és.
Per tant, sóc en persona l'esperit.
Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana. Què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia, bon dia.
Quines novetats ens porteu avui?
Doncs mira, avui parlem d'un tema dedicat especialment al que són mestres, professors de religió, catequistes a la parròquia. Parlem d'una nova metodologia precisament per apropar el llenguatge cristià als nens i nenes. Mm-hmm. Estem parlant del Godly Play. Ho havies escoltat mai, això, Joan? Tu?
Ara. Potser?
No? No? Doncs mira, per conèixer in situ aquesta metodologia, vam visitar una escola que l'ha posat en marxa. Mm-hmm. De fet, aquest és el segon curs que ja el tenen implantat. Estem parlant del Col·legi Montserrat, de les missioneres filles de la Sagrada Família de Natzaret. I ens ha atès la directora del col·legi, la germana Núria Miró.
És una metodologia per ajudar a arribar al llenguatge cristià als nens i s'entén també com una mica de direcció espiritual, perquè parteix de la base de que l'espiritualitat en el nen ja és innata i el que hem de donar-li és un llenguatge per poder-se expressar, poder-la entendre i poder-la desenvolupar.
Ens explicava la Núria en aquesta visita que vam fer al Col·legi Montserrat que aquesta metodologia va néixer al si de l'Església Protestant en el camp de la catequesi, però que ara s'està implementant a l'aula.
Aquest mètode ens està donant una gran oportunitat per fer sortir el que hi ha dintre dels nens i també dels joves. Perquè tot i que el mètode està pensat des de nens de 3 anys fins a 12, nosaltres ho estem fent des d'un fins a 18. I fins i tot amb adults i amb mestres i amb professors i amb la comunitat de les monges grans i amb hospitals és una manera d'apropar-te al misteri que val per tota persona humana i per tots els contextos, condicions.
Vosaltres coneixeu el Col·legi Montserrat?
Sí, 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 és un dels
referent,
clàssics, eh?
Realment un referent en innovació i educativa tant. De la mà, doncs, tant de la Núria Miró com de la Montserrat del Pozo, aquestes dues religioses que van començar a ser les pioneres de la innovació a l'escola. Però ella, la Núria Miró, ens explicava en aquesta entrevista que li van fer allà a l'escola que encara els hi faltava trobar un mètode adient per a la classe de religió.
De fet, ensenyar com una mera transmissió avui és caduc, necessitem que l'alumne doncs, realment estigui actiu i, de fet, nosaltres ja som una escola innovadora en aquest sentit de buscar aquest tipus d'implicació de l'alumne.
Sabem, per exemple, que també les escoles de la Salle s'estan formant en aquesta metodologia, el Godly Play, però per fer-nos una idea, com t'ho explico, Joan? Doncs mira, per començar, l'aula de religió, almenys la que vaig visitar allà al Col·legi Montserrat, doncs està al bell mig de l'aula d'infantil i té forma circular, com si fos una mena de capella. Uh-huh. Aleshores, a més, els nens i les nenes hi entren descalços, com si trepitgessin terra sagrada, no? Amb el suport de diversos materials, explica una narració bíblica i es crea també l'ambient adient perquè els infants reflexionin al voltant de qüestions transcendentals.
Llavors, a través d'aquests llenguatges no només hi ha una transmissió, sinó que el més important és un moment on es comparteix el que aquella història a través d'unes preguntes molt potents, què és aquesta història, el que ens està dient. I aquest compartir d'uns amb els altres potser és el que trobem més de nou que se'ns està donant. O sigui, el compartir des de dintre.
Ara em deies, entren els nens descalços a l'aula, com trepitjant terra sagrada, com es veu, per cert, en les fotografies que il·lustren doncs, tot aquest article que podem trobar al Catalunya Cristiana aquesta setmana.
I que recomanem, no?, que
exacte,
la gent llegeixi, Joan.
Exacte. I recordava jo a una de les persones, pensava, mai se li retrà prou homenatge a Casal d'Àliga, qui sempre deia allò de trepitjar descalç
la terra. Doncs, i després d'aquesta posada en comú, que ara escoltàvem que ens ho explicava la Núria, no?, d'aquestes qüestions transcendentals al voltant de les quals tots els nens, petits i grans, doncs, poden reflexionar cadascú al seu nivell, es fa una estona de silenci, per tal que cadascú també hi faci una resposta personal amb aquesta qüestió plantejada, es comparteix un aliment i s'acaba amb una benedicció.
Llavors és això, és aquest moment de l'entrada, des de fora, des de l'atri a l'espai sagrat, la narració amb la pregunta i la resposta personal, aquest moment d'àgape de comunió i la benedicció. I si t'hi fixes, és l'estructura del culte cristià i del que és l'Eucaristia, no? El prepara al final també per poder entendre més bé l'estructura eucarística.
Escolta, si et sembla, oferim una pàgina web per si hi ha gent interessada, perquè hi ha el Godly Play a Espanya, doncs perquè la gent pugui formar-se, que la gent interessada doncs, pugui saber de què va tot això. Més informació a godlyplay.es. Llavors, si voleu, podeu entrar a aquesta pàgina web i conèixer més. I també conèixer doncs, aquest reportatge que hem publicat a Catalunya Cristiana amb aquesta experiència concreta del Col·legi Montserrat, que realment és un referent a tots els nivells i també doncs, en aquest de l'aplicació d'aquesta metodologia.
Superinteressant, Carme. Godly Play, les dues is amb y.es.
I aleshores, mira, una altra visita et proposo, Joan.
Vinga.
Avui anem d'excursió. Hem anat al carrer Immaculada 55 de Barcelona i hem visitat el Centre Francesc Palau Espai d'Interioritat de les Carmelites Missioneres fundades pel Beat Francesc Palau i Quer. L'edifici que ocupa era l'anterior casa provincial de la congregació, però arran de la reestructuració que es va fer l'any, el curs 2007-2008, es va quedar sense un ús concret. Aleshores, es va oferir un procés de reflexió i ens en parla la Maria Jesús Zabalza, ella es la superiora de esta comunidad, Centre Francesc Palau.
Vamos a arriesgarnos un poco y orientar en la línea de la espiritualidad. Decimos, mira, creo que el mundo va hoy en una línea, está en una búsqueda, o sea, por una parte mucha secularización, ¿no? Y mucha falta de práctica religiosa, pero por otra parte mucha búsqueda, mucha falta de sentido de la vida y la gente, una inquietud de interioridad, ¿no? Y entonces en esa línea creíamos que podíamos hacer como un camino.
El seu principal inspirador va ser, evidentment, el seu fundador, el Beat Francesc Palau i Quer, conegut per la seva vessant ascètica i mística. El referent d'espiritualitat és la mística carmelitana.
Nos gustaría pues, un poco seguir, ser capaces, ¿no?, de ofrecer esta riqueza que tenemos de los místicos nuestros, pero como traducida al momento presente. Entonces, tenemos una gran riqueza, como conocéis, a Santa Cruz de Teresa, Edistein, Teresita de Lisieux, es decir, Palau, ¿no? Pero queremos que todo esto sea realmente tenga una traducción en la actualidad y que este centro pueda ser un poquito como ese espejo, ¿no?
Escoltàvem una mena de veu de fons, oi que sí, Joan?
Xerrant per darrere.
Doncs cal dir que era el fotògraf, l'Agustí Codinac, que em va acompanyar a fer aquest reportatge i de veritat que a vegades costa tenir-lo callat. Val la pena destacar la gran acollida que vam rebre per part de la responsable de la casa. I també doncs, una d'elles, una d'aquest equip motor d'aquesta casa, és una laica, és Anna de Simone.
O sea, son dos vertientes. Ofrecer el espacio para que grupos vengan hacer su actividad en plena libertad, ¿vale? Y, por otro lado, pues las actividades propias de la casa que las hermanas un poco definen a principios de curso, ¿no?
Sense anar més lluny, els propers 17, 18 i 19 de maig, per exemple, s'imparteixen unes jornades de silenci contemplatiu. De fet, a la casa hi ha una església, però també un petit oratori on es fan sessions de meditació oberta a persones de qualsevol creença i religió. Però escoltem si et sembla l'Anna de Simone que especifica tots els serveis que ofereix aquesta casa.
En el Centre Francesc Palau disponemos de 43 cames, ¿vale? Son 40 habitaciones individuales y 3 dobles. ¿De acuerdo? Y aparte de varias salas de reuniones para conferencias, para presentaciones de libros y para puestas en común de las comunidades, ¿vale? Dos capillas, una grande y una pequeñita, que sirve más como para hacer meditación.
Doncs escolta, trobareu més informació a Catalunya Cristiana aquesta setmana i a la pàgina web d'elles, si voleu, espaiinterioritatpalau.com, però us recomanem que llegiu Catalunya Cristiana i veureu aquestes excursions,
Això sempre.
El resultat que ofereixen.
T'he d'agrair, a més, Carme, personalment, que m'hagis dut a la infància. Les germanes carmelites van formar part de tota la meva infància i també t'ho agraeixo molt. Però, com deia la Carme Munté, no us perdeu tots els temes de Catalunya Cristiana, que en són molt més i molt interessants. Carme.
Bona setmana.
Igualment, fins la propera setmana, fins al proper dijous. A les 9 del matí, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada i després no es perdin una nova edició de Plusvàlua Dones, aquí a Ràdio Estel. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.